El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Ara sí, un quart de deu, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils i tenim en Pasqual Duzón, Jaume Plan, Domènec Miquel i també en Víctor Alexandre. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Avui voldria començar l'espai felicitant el Víctor Alexandre perquè ahir va rebre un premi de la Fundació Catalunya Estat a l'Ateneu Barcelonès pel seu compromís amb el país en un acte que m'ha explicat abans d'entrar, o sigui que no avanço res, que va anar molt bé, no, Víctor?
Sí, va anar molt bé, sí, estava la sala plena, la sala Moragues de l'Ateneu de Barcelona, i plena i molt bé, hi havia bé, gent molt maca, hi havia la Montserrat Carulla i el pare Abat de Montserrat, és a dir, diverses persones, i va ser un acte molt maco, en Jaume Pla hi era, i bé, jo vaig dir allà, el que vaig dir és que, bé, m'honora que em donin aquesta distinció i per tant, doncs, perquè mereix respecte a l'entitat que ho fa, que és una entitat lleial al país i tot, però sempre penso que en aquesta insígnia, en aquesta distinció, ja és la prova de la anormalitat en què vivim, perquè, lògicament, esclar, si hem de premiar coses que per mi són elementals, que és la defensa de la llibertat del teu poble, es digui com es digui el teu poble, o de qualsevol lloc del planeta, sembla una cosa elemental. I jo deia, escolta, oi que no, ningú no demana ser premiat perquè va ajudar una persona que s'estava ofegant en una piscina? No, perquè aquestes coses no es premien. Són deures de principi, no? I per tant, doncs, esclar, defensar la llibertat del teu poble, sigui quin sigui el teu poble, em sembla elemental. I si hem de premiar-ho, vol dir que el teu poble no és lliure.
Alguna cosa, Jaume, tu que vas assistir-hi?
Home, em va agradar molt perquè no sabia que tingués aquest nivell. I precisament avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio, doncs ahir van donar a dos grans figures de la ràdio la mateixa distinció, no? El Bassas i el Jordi Basté. I el pare Abat de Montserrat. L'empresari Grífols, tu.
Uh-huh. La Montserrat... Que té seu a Sant Cugat, Grífols.
Sí,
vull dir que el vincle s'encuatenc de l'ofici
un home d'aquest nivell internacional, la Montserrat Carulla, esclar, i tots van fer un parlament...
Jordi Savall.
El Jordi Savall, escolta, figures brillants i eminents, no? I tots van fer, com que li va tocar de fer de taloner al Víctor, perquè van fer un parol alfabètic, sí. I l'Alexandre era el primer, doncs va fer aquest parlament vibrant i molt, molt independentista, i tots van estar al mateix nivell, eh?
Sí, sí.
La Montserrat Carulla, tot, i el pare Abat, eh?
Sí, compte,
i això està molt bé, eh?
En Quim Torra també, l'editor.
El Quim Torra, també. Exacte, sí, va parlar també del museu, del Born, del Centre Cultural. Es va parlar del país, en definitiva, es tractava d'això. Per cert, el Grífols, Víctor Grífols, no té res a veure amb el Grífols, benzinera i tot això.
Aquest és el Grífol.
Ah, sí, un és amb bo i l'altre és amb bo, oi?
No, Grífols, els laboratoris van començar a Barcelona, a la zona alta de Barcelona, i la mesura que anava avançant el negoci va anar bé, van traslladar una seu a Sant Cugat, tot i que dir que és una empresa santcugatenca, que és una mica... exagerat, no? Perquè podríem dir que és una multinacional o una empresa que està tot arreu als Estats Units, per exemple, és una empresa puntera, no? I ultra reconeguda, però vaja, que té un granet de sorra a Sant Cugat, ho podem dir, eh?
Ahir van dir on havia nascut, però és que no ho recordo, on havia nascut en Víctor Grífols.
Ara ho miraré.
On va néixer, no sé on tenia...
Nascut a Sant Cugat, no.
No.
Però bé, jo tampoc he nascut a Sant Cugat, jo vaig néixer a Barcelona, però...
Aquest tenia l'empresa, no sé si era el carrer Escoles Pies o el que sigui.
És un carrer de la zona alta, estic intentant recordar.
El que sí que sé és que, com tenien el plasma aquest de sang, jo estava a la FECSA. I aleshores un tema que havies de vigilar molt, que no es quedés mai sense corrent, perquè engegaves la sang a dida. Estic parlant dels anys 70. Ulteriorment, evidentment, han sortit altres metodologies. Jo, de tota manera, el que deies, Víctor, crec que tens una part de raó, dient que per això potser no caldria més medalles, però penso que tens una gran part de modèstia, perquè estic segur que defensar el país, hi ha molta gent que el defensem, el que deu haver uns que ho feu millor que uns altres, i són els que us donen les insígnies. És a dir, l'anòmal no és per defensar el teu país, és per defensar-lo millor que els altres. I crec que aquest punt de modèstia, que dintre del teu caràcter tampoc és aliena, doncs crec que és el que et fa dir això, però crec que no és només per defensar el teu país, sinó per fer-ho expresso molt bé.
No, Pasqual, jo t'ho agraeixo, però no, jo expresso, ho vaig dir també ahir, perquè el Jaume em preguntava també, diu, bueno, deus estar content i tal, dic, bueno, estic content perquè donen això, però no, a veure, és que no, voldria que se m'entengués, no li dono importància,
ja.
Perquè és que no li puc donar importància, perquè em sembla tan elemental que és que si em diguessin, em donessin un premi per haver, això que et deia, no?, haver ajudat un nen que s'ofega en una piscina, diria, però per què em doneu un premi? Què és que havia de fer, si no? No? I, ara, si tenim una col·lectivitat on hem de premiar que la gent ajudi un nen que s'ofegava, vol dir que aquesta societat té un problema greu, perquè vol dir que és una singularitat, això. I hauria de ser una cosa de cervell, de, elemental, no? De principi, com dic, un tema de principi. Però jo deia, per això vaig dir que, dic atenció, perquè no és que fem millor res, jo no faig millor, jo l'únic que faig és, com a escriptor, ho defenso com a escriptor. Clar, si fos fuster, doncs el tindria pelut per manifestar les meves opinions, és veritat, això. Però el que hem de tenir en compte és que a Catalunya hi ha, arreu del país, hi ha milers i milers de persones, però milers i milers de persones, de les quals no en sabrem mai el nom, que des del seu àmbit, des de la quotidianitat, i per petita que sigui, han treballat i treballen, algunes han mort ja i altres continuen treballant, en defensa del país. I sense aquestes persones, nosaltres no seríem aquí. Catalunya no hauria arribat on ha arribat. És gràcies a tota aquesta gent anònima que no coneixem de res i que de la manera que ha pogut ho ha fet i encara ho fa. I per tant, per això dic, som tots plegats, tant de bo fos tothom, però Déu-n'hi-do, la gent que fa coses anònimes en poblets petits que no ho diries i que dius, hosti, doncs, que macos, no? I gent amb un entusiasme que no esperen premis ni medalles ni ningú sap com se diuen.
Un comentari sobre Grífols, que m'ha fet molta gràcia ara buscant informació sobre l'empresa i que ho he recordat ara en llegir-ho. No sé si se'n recorden de les filtracions de Wikileaks fa un temps, anys enrere. El Departament d'Estat dels Estats Units, en una d'aquestes filtracions que va treure Wikileaks, deia que un dels punts estratègics a la península Ibèrica era la planta de Grífols a Parets del Vallès.
Ah, carai. Ah,
sí, això.
Poca broma. Sí. Sortís en un informe del Departament d'Estat.
Ah, mira, doncs això home, està molt bé. És que, clar, és que és molt important, Grífols. Mm. És que nosaltres, per nosaltres, és una cosa familiar, bé familiar.
Propera.
És propera, però és molt important. Sí, sí. Clar.
Algun digues.
No, sent tan important, va ser el que va fer el detonant quan li van donar la creu de Sant Jordi l'any passat,
sí,
no?
Sí.
Que en el Saló de Seny, una cosa molt, molt majestuosa, va fer un petit parlament d'agraïment i li va dir al president Mas, no us arrugueu, president.
Sí, no t'arronsis.
No t'arronsis, president.
O no us arronseu.
No us arronseu. Sí, sí. I això ho han repetit altres figures, no? Però el primer que va donar aquest tret de sortida va ser això amb un saló solemne com aquell, doncs és que va ser molt maco, eh?
Justament per això que dius, Jaume, és tanta la importància de Víctor Grífols,
sí, sí.
Econòmica, el pes, la importància que té, que per això va indignar tantíssim a Madrid.
Exacte.
Aquestes paraules, perquè si hagués sigut un taverner, doncs no haguessin fet cap cas. Sí, però clar, sí. És que el que deia el senyor Víctor Grífols tenia una transcendència internacional
mundial,
pel que representa, sí, no? Sí, sí. I per tant que estigués al costat del president i del procés català és molt important.
Algun comentari, Domènec? Sobre el senyor Grífols?
No, abans diguéssim dèieu això de l'u o de l'o, vull dir, és indiferent, vull dir, perquè això depèn de l'època,
sí,
del segle, s'escriu d'una manera o d'una altra.
Clar.
En general, en el segle XVI i el segle XVII s'escrivia en bo. I per cert que en el segle XVI i el segle XVII ja hi havia Grífols aquí a Sant Cugat,
que clar, no, com que l'O es pronuncia U, sí, que no, el que escrivia i no sabia gaire posava, sí, la U, sí.
El que no tenen que veure és ni amb una família ni
amb l'altra,
però bueno, en tot cas, diguéssim, en el segle XVI ja n'hi havia aquí.
Però un grifoll no és com un botó? és, que li surt a la planta o alguna cosa així.
Però és grífols, eh?
No, sí, però suposo que grífol...
Grífol... Etimològicament, sí.
A veure, aquests cognoms evolucionen de forma molt diferent. A veure, per exemple, una tonteria immensa, jo continuo dient que Volpellera s'escriu amb U, no s'escriu amb O. És Volpelleres, perquè ve de Vulpes, que vol dir guineu, i que és un lloc de guineu. Ara bé, el cap de l'oficina lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans es van testar amb que havia de ser amb bo, perquè, com és, l'escriptor valencià del segle XV...
L'Ausias Marc?
L'Ausias Marc. L'Ausias Marc, en una obra, diguéssim, parla de Volpell. Volpell és de València, eh? Uh-huh. En el sentit, diguéssim, de covard. Que li dona, diguéssim, el sentit de covard. No li dona el sentit d'això. A veure, en canvi, el diccionari del Coromines admet la paraula volpí, però que considera, doncs, que és un terme culte, etc, etc. Volpí, eh? Volpí, diguéssim, de vulpes, eh? Doncs, i aleshores, a veure, diguéssim, en el cas de Sant Cugat, llavors ell diu, no, això és com de conill, conillera, etc, diguéssim, i per tant, i de més, no? El raonament és esplèndid, vull dir, és una cosa fantàstica, no? Perquè, vull dir, és el que deia l'Àlvaro de la Iglesia amb una portada de la Codornil. Se de sillín viene sillón, de cojín viene tres punts suspensiu. I nos importa tres pitos que no cierren la edició. Sí, sí. Esclar, si aquest de vegades és el nivell científic que tenim, doncs, home, A veure, només cal veure que la tomba dels Volpelleres, aquí a Sant Cugat, què hi ha? Una guineu? No, hi ha un paller. Volpelleres.
Ah.
O sigui que el significat es havia perdut absolutament. I quan tu dius Volpelleres, estàs capgirant totalment quina és la paraula inicial. I jo per això defenso que ha de ser Volpelleres. Ara,
però tot això que dius, es pot presentar aquesta documentació, i per tal que vull dir, objectivament contrastada, aleshores es pot canviar perfectament la O per la U.
L'he presentat a la Comissió de Toponímia de Catalunya, però evidentment el pes d'un historiador local o el pes de l'oficina d'això, doncs, és claríssim, eh?
No, vull dir...
Perdona, Víctor,
la documentació que presentes és igual que l'hagis fet un historiador local o internacional.
És claríssim.
Però jo crec que té més sentit.
Jo espero que un dia, diguéssim, aquest senyor el jubilin d'una vegada i en puguem, diguéssim, parlar, perquè, a veure, és de la mateixa manera. Com collons ens acut, diguéssim, posar Coll Favar en va accentuada? És Coll Favar. Tota la documentació de tots els segles és acabat en va. Per què diem el carrer Villar accentuat quan és el carrer Villar? Quan tots els personatges, diguéssim, d'aquí Sant Cugat, al qual li deuen el nom, s'han escrit sempre el cognom en verra final.
Ah, en verra final.
Clar.
Sí. Bé, pronunciaríem Villar igualment.
Sí, seríem Villar, però hi ha la R final. I en canvi ara, diguéssim, posem Villar amb l'A accentuada i sense la R. Bé, perdona, bé, però això no és correcte.
Això passa, clar, com el Soler, Sabater, Cavaller, que són amb R, correctament escrits, i que, clar, l'escrivent de torn...
Per mal no escriure...
Com se diu vostè? Cavaller? Bueno, com se llama vostè? Cavaller, clar, com no, l'R era muda... Doncs no, d'això no.
Diu, ¿cómo se llama usted? Diu, Juan. Diu, que es tartamudo. Dice, no era mi padre. Dice, pero el secretario un desgraciado.
Sí, és que ve d'això.
Però això de Volpelleres, jo me'n recordo, que primer aquí ho escrivíem d'una manera.
Sí.
Després ens van dir, no, que s'ha d'escriure d'una altra manera. I clar, veig que aquí...
Però té més sentit el que...
No, tot el que explica el Domènec.
Tot el que diu ell, perquè...
Té una lògica aplastant.
Conillera, Obaga, vull dir, no, vull... vull un paller. Normalment és un país, o sigui, una terra de vulpes, vull dir...
Clar.
De guineus.
Però amb Valldoreig ens passa el mateix, també. La gent pronuncia, o sigui, pronunciem Valldoreig, però clar, tal com està escrit, no ho fem incorrectament.
És com peix.
Valldoreig.
S'ha de dir, diguéssim, com peix.
Altrament, si no, hauríem de posar una G. Valldoreig.
Bueno, per això la culpa va ser dels urbanitzadors.
Ara ve d'Oreig?
De l'aire, no?
No
ve del vent?
No, en absolut, ve d'Orexius, és un nom romà.
Val.
És com Campanyà o com Octavià, de més, Orexi, és un nom romà. És, a veure, això és una zona colonitzada absolutament pels romans, aquesta plana. I per tant hi ha una sèrie de noms que es mantenen després en el temps.
Però en canvi hi ha aquella associació que posen Vall d'Oreig.
Bueno,
no? I és històrica?
No, allò diu Vall d'Àurex.
Vall d'Àurex.
Vall d'Àurex, sí, sí, posa't, sí. Vall d'Àurex, però bé, és igual, vull dir, sí.
El sabrat, no?
Sí, exacte, clar, clar, com que sempre hem pronunciat Valldoreix, això es va transmetent de generació en generació. També és veritat que passa en altres pobles, en alguns pobles de Catalunya. Jo la primera vegada que, clar, em vaig cridar l'atenció, no ho sabia, però clar, jo me'n recordo que quan feia ràdio i tot això, clar, si havia de parlar de Puig-reig, deia Puig-reig. Sí. Però després em va dir, escolta, la gent de Puig-reig no diu Puig-reig, diu Porreig.
Sí, Porreig.
Clar, però dius, però jo he de dir Puig-reig, perquè s'escriu Puig-reig, jo no sóc de Porreig. I, però clar, la gent d'allà diu...
Però pensa que jo he sentit Sant Colgat amb la...
Això
ho he sentit des de Mastiana Infància.
Sí, a la documentació del 17 ho trobaràs escrit.
Amb
ela. Amb ela. Sant Colgat, sí.
Sí, que qui digui Sant Colgat tampoc ho diu tan malament, no? Però és una broma, eh? Però
és un mica ordinari.
Hem tenia alguns notaris que, en fi, que es van cobrir de glòria.
Que es van cobrir de glòria.
Sí.
Que, clar, la broma de Colgat...
Sí,
sí. No?
Doncs... Podem colgar.
Sí, sí. Per cert, alguna cosa de carnaval? No sé si vam veure ahir veure baixar el gall del monestir, que després se'n va anar a prendre-li la vara
que va despullar.
No, el que és el gall del, de carnaval, que és la figura que van estrenar l'any passat. Sí, no, aquest és el que m'ensenyes és el cartell que han posat aquí un noi, sembla un noi, vaja.
Sí, d'esquena.
Sí, això, amb pilotes,
sí.
Amb el cap del...
Amb el cap del...
Del gall, no, però aquest és el gall que va anar ahir des del monestir a l'Ajuntament a prendre-li la vara a l'alcaldessa perquè hi hagi 5-6 dies de disbauxa a la ciutat. No sé si van seguir l'acte, si celebren carnaval o no.
No, jo no, personalment no. No, no sé si...
El... Si això de veure gent adulta disfressada els acaba de fer el pes o troben ja que s'ha passat l'edat per fer segons què...
A mi em cansa, no m'ha agradat mai gaire disfressar-me... No sóc afeccionat, però escolta, cadascú té les seves afeccions, no?
Però a certes edats ja no toca, eh?
Bé, pots disfressar de persona gran també, no sé...
No, el que passa és que, diguéssim, tot això són aquestes festes populars que tenien un sentit en una època... Clar. I que després, diguéssim, amb el pas dels anys ha anat canviant. En primer lloc perquè, a veure, diguéssim, abans les festes eren unes coses molt comptades al llarg de l'any i la resta, diguéssim, doncs no n'hi havia, i ara, diguéssim, a veure, la festa és com una cosa continuada, tu pots anar de festa cada dia si vols, eh? Vull dir, per tant...
Hi havia menys llibertat, sí. I per tant...
I la segona cosa és de que, a veure, amb uns sistemes que no eren democràtics, poder fer una crítica en el pot. En el poder era una cosa doncs important. En canvi ara, diguéssim, això no cal esperar el carnaval doncs per poder fer una crítica, diguéssim, en el poder la pots fer quan vulguis.
Sense tapar-te la cara.
Exacte.
I encara crec que hi ha un altre factor, i és que crec que en un estat laic, mentre era el tema, perquè això té un sentit religiós, que és l'entrada a la Quaresma, diu, després ja els passarem morades, però de moment... I clar, aquest sentit religiós en un estat laic i en una societat relativament laica penso que ja no té tant de sentit. I aleshores crec que reinventem unes tradicions que, bueno, a mi em som sobreres, però com deia el Víctor, cadascú que faci el que vulgui, et venen... Això jo ho visc més pels nens, que llavors et venen a casa.
Els nens, sí.
Els nens. I et venen i et diuen, avi, posem no sé... Bueno, llavors li fas una disfressa de no sé què. Però...
Els nens els encanta disfressar-se.
Sí, esclar.
Sí, però bàsicament...
I a molts grans també, eh? Sí. Home, perdona, no dic per l'església, però jo penso que els cardenals i els no sé què puguen anar... Bueno, no
home, sí, de persones normals.
Hi ha la pel·lícula de Fellini que es veu una desfilada
con roquetes de no sé què anant sobre patins.
De models, de vestits de capellans, no? I de cardenals i tot allò, que és molt divertida.
Però això ha quedat destapada com una tradició i crec que, tu dius la gent jove, però és que val la pena perquè hi ha carnavals aquí... A Catalunya, per exemple, el de Sitges, que hi té molt nivell, no? I té, vol semblar com, bueno, a l'estil molt Venècia, no? I trobo que està molt bé, tu, i la gent jove s'ho passen esplèndidament.
Però aquests no l'han perdut mai, la tradició, els de Sitges?
No, al contrari. Sempre, bueno, l'havien prohibit a la postguerra, estava prohibit, però feien el que podien. Parlant de prohibicions, jo en aquella època que era jove, ens podíem disfressar amb certa mesura, però estava prohibida la disfressa de monja i i de Guàrdia Civil.
Ai, de Guàrdia Civil.
Guàrdia Civil.
Oh, però Guàrdia Civil té gràcia,
i ara, no doncs ara, el ministre, sí, don Jorge Fernández Díaz, t'ho ha tornat a posar, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, que no permet que la Guàrdia Civil surti disfressada. Sí. Que vagi disfressat de Guàrdia Civil.
Ah, això és diferent.
Guàrdia Civil, sí, sí.
No, és ell.
Però escolta, però... I molts preguntaven, bueno, si ara anem de Guàrdia Civil, què passa? Suposo que no passarà res, però ell ha donat l'ordre de que està prohibit.
És increïble.
És un cuerpo, sí, que no se puede...
Bé, però això...
És la benemèrit, això, no, eh?
Sí, la benemèrit, sí, però bueno, però això en ple segle XXI no pot ser, no?
Clar, però, doncs és que, clar, però és que estem parlant de persones que no són del segle XXI. Clar, sí, més no són del segle XX i del 39, no? Però de tota manera cal tenir en compte que aquesta mena d'actituds són pròpies... L'únic que traspuen és... una profunda inseguretat, perquè són prohibicions infantils, són, vull dir, quan algú està segur, és bastant lax en deixar que els altres facin, però quan ets molt insegur, les prohibicions és el primer que, comences a coartar la llibertat dels altres perquè ets molt insegur i tot el que tens por, i aleshores, esclar, prohibir que es pugui caricaturitzar la Guàrdia Civil, ni que sigui amb bona fe, és una ofensa per a algú, doncs, que ho viu com si fos una cosa sagrada. I a més és insegur, és d'una profunda inseguretat per ell.
A part que quan prohibeixes una cosa, el que aconsegueixes normalment sí, és l'estimulació perquè la gent es disfressi d'això, no? Vull dir que...
Sí,
però bé, estem, tot el que és la llei Mordassa és una... Escolta, jo, el feixisme és això? És a dir, el control del pensament de les persones... És que, clar, tenim una idea del feixisme com de camises azules i els braços en alt, però això era...
Això és la part folclòrica.
Clar, el feixisme, agafes el diccionari, que parlàvem de tot això, no? Feixisme és una actitud autoritària d'algú que s'imposa davant d'una persona o d'un col·lectiu de persones, i per tant, hi ha actituds que són feixistes, és el control del pensament de les persones, el control de les activitats, el control d'una societat tenallada per la por i amenaçada, i on el poder és sagrat, i això de no poder fotografiar policies. Tu veus que un policia està pallissant una persona al mig del carrer i bueno, fotografies amb el mòbil i tot això està prohibit. Ara ho prohibeixen. I a més serà sancionat amb una porrada d'euros, no? És a dir, no, et prohibeixen les coses més elementals pel mig del carrer perquè, clar, és un policia. I aleshores, doncs, i pobre de tu, encara que després tinguessis raó, que aquell pobre home que l'estan apallissant, doncs, o s'han excedit amb ell i li han fotut un ull blau i tot això, i tu tens la prova gràfica d'aquella cosa. I et quarta el fet de dir, hosti, no ho presento perquè és que aleshores em creuen una sanció brutal. Perquè dirà, sí, la prova és correcta, però vostè no podia filmar això. T'han fotut, no? Això és terrible.
No, el que passa és que amb aquestes lleis, diguéssim, que s'estan intentant posar... Bueno, primer, que hi ha molts dubtes de constitucionalitat, que això, des del món acadèmic, hi ha hagut moltes protestes i demés. Però és que després...
El Duran hi votava a favor.
Bueno, això és una altra qüestió, diguéssim. El senyor Duran, en fi, ja saps que ara ja no es diu Convergència i Unió, sinó que es diu Divergència i Desunió. No? Però bueno...
Sí, sí.
Les coses evolucionen, eh? Però no, sobretot diguéssim el que cal veure és si compleixen amb els tractats europeus i les disposicions diguéssim que emanen de la Comunitat Europea, perquè si resulta que comencem a fer unes lleis que van contra Europa, a veure, o el pensament o les llibertats diguéssim del conjunt europeu, això no té ni solta ni volta ni té cap mena de futur, no?
Jo crec que aquesta majoria absoluta del PP ens portarà molt de temps d'endarreriments, vull dir, ens portarà, vaja, per mi haurà estat un període nefast dintre de la política espanyola, i dic això no solament per aquestes prohibicions, sinó que sembla que el PP s'està constituint en el partit d'ordre, el partit que dius, ostres, són els assenyats, són els que d'allò, això, doncs, palo al món, què d'allò amb això, no sé què, i que hi hagi gent, recordem que el Gil aquell a Marbella guanyava les eleccions, que el que busquin sigui aquest sistema de tranquil·litat, de que no passi res i de que no hi hagi veus discordants. I això em sap greu, primera, perquè, clar, no sembla que Podem no sigui el partit d'ordre on la gent que vulgui estar tranquil al carrer s'agafi a ell. I no sembla tampoc que els socialistes, després de l'espantada i tancada d'espanys del Tomàs Gómez d'aquests i de tot això, puguin, a part de que els socialistes mai han intentat ser un partit d'ordre. I en canvi aquests, jo estic segur que molta gent amb aquestes mesures dirà, veus, així es podràs anar tranquil pel carrer, veus, així se conserven les no sé quantes.
Però el PSOE ha votat a favor d'aquesta llei.
Sí. Ja.
A més a més.
Sí, a més a més. Clar. Sí, no sé si va fer-ho amb el tapant-se el nas o no.
No, pacta amb el PP.
Però pacta amb el PP. O sigui, sí. I llavors l'únic, el que deia el Domènec, vull dir, aquí l'únic que ens pot salvar és Europa. Perquè d'aquestes, nosaltres, si no, cada cop anem més endarrerits.
Sí, però com estem quedant a Europa, no? Perquè quan la gent es preguntava si el personatge aquest que voltava per tot el món... El
Varoufakis, no?
Sí, el ministre de Finances, sí. Que ha anat a tots els països del món.
El grec,
sí,
el Varoufakis.
Ni s'ho ha plantejat venir a Espanya. I no s'ho ha plantejat perquè l'únic... president que va anar al país, a Grècia, a defensar l'altre partit que estava en el poder, i va fer un ridícul espantós. No hi ha cap més president que hagi anat allà a fer campanya. I va anar-hi el senyor Rajoy. I l'última és que Europa sabeu que es posa els pèls de punta perquè el senyor García Margallo li reclama d'una manera descarada en el govern grec, que ell ha donat, no sé, 36 milions d'euros i que els ha de tornar perquè si no haguessin donat aquests diners a Espanya, jo com a pensionista m'afecta directament i m'ha emocionat avui perquè diu que si no haguessin donat aquests diners a Grècia, els pensionistes que hem cobrat un 35%
38,
més,
sí,
no,
sí.
No un 0,25 de la senyora, sinó un 35% més. I els nens que hem pogut menjar més aliment a l'escola. Clar, això tu...
Però això és una grolleria.
Però això que ho digui Europa, és que com reaccionen les grans personatges?
I polítics? Aquest és el d'exteriors, que és de lo més finet que tenim.
Sí.
I això és jo em sembla una grolleria i una vulgaritat extraordinària.
Bé, a part que és una és demagògia, no?
Absolutament.
Perquè el senyor s'ha llegit bastant doncs el Juli Cèsar, no? I el Brutus i el Marc Antoni, doncs que donen una lliçó del que és la demagògia davant del poble, no? Com manipules la població amb discursos absolutament maniqueus.
Sobre la situació de Convergència i Unió, a la qual feia referència el Domènec, algun comentari després del capítol que s'ha viscut aquesta setmana al Congrés dels Diputats, on hem vist que Unió ha votat a favor de la tramitació d'una llei concreta i contra el jihadisme representa i Convergència Democràtica s'ha abstingut? És l'inici de la fractura?
Jo penso que... Sí,
no,
sí.
A veure...
O és simplement una mica de teatre de cara a l'exterior
no.
I s'ha deixat
no, perdona, ja no és teatre. Això és tragèdia grega.
Jo la meva composició de lloc, després no sé si sabré treure conclusions, és, primera, i això ho havia parlat amb el Lluís Recoder, jo pensava que el cap del grup parlamentari de Madrid depenia una mica, trucava al carrer Còrsega abans de fer les votacions i deia, Jordi, què voto? Pues mira, fes... I no, pel que em va dir Lluís, quan estava d'adjunt en el Molins, etcètera, ells tenen la seva personalitat pròpia. M'imagino que al posar en el Duran de cap del grup parlamentari de Madrid van dir, espera't un moment que això ja no anirà tan bé, que aquest no és de la nostra corda. I van crear un organisme superior per dir, ens entendrem aquí i després ja, quan arribem a Madrid, ja tots sabem el que hem de fer, que no sé com es diu aquest organisme. El cas és que en aquest organisme es veu que van dir, bueno, no obstaculitzem que pugui entrar la llei, però ningú va dir si votarien a favor o en contra. Potser per modus, potser per timidesa, potser pel que sigui, no ho sé. Aleshores, la tercera cosa que sospito, és que el Durant es va comprometre, va anar a remenar la cua a Madrid, a dir a Espanya, escolti, vostè no es preocupi, no, Espanya no, el PP, li va dir, escolti, vostè no es preocupi que votarem que sí, eh? I llavors, quan arriba d'allò, els altres es llegeixen totes aquestes coses que estàveu dient, els inconvenients que té ara, que ens considerin que la V o la manifestació de l'11 de setembre és terrorista, i van dir, ei, aquí hem de votar que no.
Clar.
I llavors, quan arribes en allà, li diu, Durant, que m'han dit que voti que no, diu, pues jo li he dit en el del PP que votaré que sí. I a partir d'aquí es munta el Ciri. Tu em dius, és el principi del film, el fin del principi. Mira, el que sí que sé és que ja portem una... O sigui, amb aquest tema portem una sèrie de... Jo ho deixaria córrer. O sigui, comencem per dir, mira, ha sigut una mica de dallonses que no sé què, però que realment penso que així no podem seguir.
No, però escolta, és que a més, ara hi ha un final de trajecte, perquè si el Durant coberta i clarament s'ha declarat no independentista... Exacte. I les eleccions del 27 de setembre són per la independència,
sí.
No hi pot ser. I si és, i fa la veu, si s'ho morta i parla amb la boca petita, el que passarà és que tres dies abans ell dirà que aquestes eleccions no són publicitàries i que no està d'acord. I llavors què passarà? Que Convergència baixarà i tots votaran Esquerra Republicana. Vull dir que ara em sembla que políticament el que fan és esperar les eleccions municipals.
No, però 21,
i mira com s'estan barallant.
El 21 tenen un congrés els d'Unió.
Ja,
sí, d'aquí 4 dies.
Sí, sí.
Sí, bueno, però això no ho decidirà Unió, suposo, ho decidirà més Convergència, eh? Però ara, després de les municipals, segur que no tenen més remei que separar-se.
Sí, segur.
És que tots es pregunten, però què hi fan encara Unió amb Convergència? És que és impossible.
Els
no pots anar a unes eleccions dient que ets independentista quan són unes eleccions només per declarar-te independent. Impossible.
Però és que això ho ha dit el Durant, no tot Unió. Per això...
Bueno, ja, clar, però és el president de fa 35 anys, sí. Tu.
Jo penso que ara no hi ha problema amb les eleccions municipals, perquè són molt a tocar.
Sí, però n'hi ha, amb Unió n'hi ha.
Sí, no, per això dic que aniran junts.
Ah, els municipals, segur.
Aniran junts, sí, perquè, a més, la complexitat de les municipis és un tema, és com un trencaclosques, vull dir que hi ha moltes afinitats i coses, i parelles que no són gaire comprensibles, però sí, cada municipi té la seva personalitat. Ara bé, per les eleccions nacionals del dia 27 de setembre, jo crec... Penso, em puc equivocar, perquè la política de sorpreses en dona moltíssimes, però jo en principi crec que ja no aniran junts. El que passa és que, esclar, sobre això també que deia en Pasqual, és veritat, una cosa és Durant
i la
seva guàrdia pretoriana, i una altra cosa és també la resta d'Unió, que a Unió hi ha molta gent independentista. I per tant, a veure, si tu fas una reflexió i dius, bé, si partim peres i cadascú va pel seu costat, com quedem, pensen els d'Unió, com quedarem, quin paper farem aquí, què hi jugarem, perquè sols a les eleccions, jo penso que és morir, és morir, Unió, em puc equivocar, però penso que és morir, anar sols. Si el bloc de Durant pesa més i dius, bueno, no anirem sols i anirem agafats a la faldilla d'algú, com feien fins ara amb Convergència, a quines faldilles aniran? A les del PP? Perquè no se m'acut, no hi veig res més pel panorama, no?
UPyD.
No, aquí, però UPyD no es presentarà a Catalunya, no? Per tant, aleshores penses, i jo crec que el sector sobiranista d'Unió pot dir, escolta, el trencament ens pot fer desaparèixer. I abans que això, abans que desapareixen nosaltres, fem desaparèixer el senyor Durant i la seva guàrdia pretoriana. I ara sí, si són majoria, aquí es veurà si són majoria i tenen pes, aleshores diran, ei, Unió continua, agafada Convergència i tota aquesta gent que busqui el seu lloc a Can PP.
Per mi és la solució ideal, perquè qualsevol altra cosa debilita el procés.
Domènec, tu com ho veus? Tot plegat.
Home,
creus que s'acabaran presentant per separat el 27?
No, jo penso que diguéssim que a veure, això ha perdut tot el sentit, és el que deia abans, i que realment hi ha d'haver-hi un trencament, vull dir, perquè difícilment, d'altra banda, diguéssim, esclar, jo diria que a més Convergència té alguns problemes interns, sobretot diguéssim fins i tot amb el nom i amb el que ha passat amb en Pujol, etc, que no deixa de ser aliè, i potser és el moment de refundar-se d'alguna manera i aleshores diguéssim refundar-se amb unes altres sigles, i si es refundés amb unes altres sigles, llavors és una bona ocasió per no anar de bracet amb Unió, perquè ja seria una altra gent que això. I aquesta podria ser, diguéssim, una de les sortides que es plantegin en els propers mesos.
I amb un programa ja independentista que no tenia fins ara.
Clar. Exacte.
Clar. Però clar, ens podem trobar en unes eleccions municipals, per exemple, a Sant Cugat o a Barcelona, que Convergència i Unió governa, i si hi ha un trencament després, que tu trobis que Convergència està en minoria, a causa de la fuga de la gent d'Unió Democràtica. Imaginem...
Però no, em sembla que no afectaria. És a dir, les eleccions municipals si s'han presentat
però junts... Però es comprometen a mantenir-se durant 4 anys junts?
Jo crec que
o després,
sí. No, jo crec que sí.
Quan hi ha el trencament,
no,
absolut.
Perquè, no, perquè es faria mal tothom. Jo crec que en aquests casos diria, escolta,
es governa...
passi el que passi. Sí, perquè a més, entre els regidors hi ha bona sintonia.
I tant.
És a dir, no, clar, si fos, no són enemics, no? Hi ha bona sintonia entre ells i per tant, no crec... La gent ens ha votat i com que ens ha votat, tenim legítimament tota la legitimitat per mantenir-nos els 4 anys fins a les properes eleccions, encara que les sigles després hagin canviat i tot això. Però, bé, jo crec que no hi haurà, no afectarà.
I a part d'això, els regidors que jo conec d'Unió no són duraneros, són independentistes. És a dir, sintonia personal i afinitat...
De Sant Cugat parles.
De Sant Cugat i d'altres llocs i d'afinitat... És a dir, només és la bromera de dalt, per entendre's així, que segueix aquesta tercera via, que no s'han escarmentat encara pensant que existeix la tercera via. Però tots els altres que estan ficats en política local, tots els altres, no ho sé, però jo els que he parlat, són tots de la mateixa corda.
Ara, que sí pot passar és això que deia en Jaume també, de, clar, jo tampoc en tinc cap dubte que el senyor Duran és de les persones aquestes que moren matant, i per tant, sí, no, vull dir que abans de les eleccions el sentirem, i el sentirem per dinamitar, evidentment, el resultat de Convergència.
Sí, però a veure, el senyor Duran també ha de ser una mica conscient de que em temo que després del Paco Franco serà, diguéssim, un polític que haurà manat més anys seguits, eh?
Sí,
dir, no sé si és un bon exemple, eh?
Vull no sé si hauria... manat o influït, però bueno.
És igual, sí, però que ha estat al capdavant d'un partit, diguéssim, sí. Doncs, durant més anys, perquè ni el Fraga ni cap altre, eh? Vull dir, diguéssim, ell és un cas absolutament excepcional en tota la història d'Espanya del segle XIX i del segle XX, que és quan hi ha hagut partits, eh? Dir, per tant, home...
Però sense Convergència no hauria aconseguit això.
Home, esclar que no.
Mira, la
I diguem sense el Pujol. Que el Pujol se'l va afillar moltes vegades perquè problemes ja n'hi havia i va ser el Pujol el que volia que continués la coalició.
La seva trajectòria política amb càrrecs va començar l'any 79 com a regidor a l'Ajuntament de Lleida i després ha anat encadenant diputat a les Corts Espanyoles, més diputat a les Corts Espanyoles, diputat al Parlament Europeu un any, conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya i òbviament tots els càrrecs de com a portaveu
i hoste d'honor al Palace.
Sí, això també.
Però vaja, l'únic càrrec... La característica que ha tingut en Duran és que ell mai ha estat, diguéssim, executiu, excepte aquest any.
El conseller de Governació...
I quan va veure que, diguéssim, sigui un conseller, podria ser, diguéssim, que llavors realment això debilités la seva posició i de més, va renunciar, se'n va anar, i llavors torna en aquest paper de darrere, de fer de portaveu, de ser diputat, això. Però ell, diguéssim, no és un executiu, sinó que ell és ideòleg, ell és el que està darrere, ell influeix, etcètera, etcètera.
Que clar, ser executiu...
I això és el que li ha permès arribar, diguéssim, aquests 35 anys, perquè si no, no hi hauria arribat.
Perquè si hagués estat conseller de treball, per exemple, i li tanquen fàbriques i se li posen els sindicats davant a la plaça Sant Jaume i li comencen a dir de tot, això no, això no, això, aquestes coses no.
A l'Urquijo ja ho deia.
Ferreres.
Sí.
A l'Urquijo deia... Que li hem posat a l'Urquijo deia prefiero influir que mandar, perquè el manar és un desgast terrible, a part que necessites un cert caràcter, i en canvi jo crec que el retrat ideal del a qui li agradaria semblar-se el Duran seria el Maquiavel.
També és veritat que l'any 2000, al novembre, quan va haver-hi el cas Pallerols, va dir sobre el finançament il·legal d'Unió Democràtica, els fons europeus, etc, va dir que si això es demostra dimitiré.
Sí, senyor.
I vaja, ho va dir l'any 2000 sí. I és l'any 2015.
Es va desdir.
Bé,
sí.
Tothom pot dir una cosa.
No,
després...
va dir que on havia dit blanc va dir negre, i ja està, i així, i ja està tranquil.
Però fa un any que va dir que dimitiria tots els càrrecs.
Sí, però en un país anglosaxó ja no hi seria.
Va dir que dimitiria
perquè
tots
la paraula té una força brutal.
I va dir reflexiono, però clar, tot, aquests papers... I què passa quan hi ha un fet important aquí que s'ha de decidir alguna cosa entre Convergència i Unió, li toquen a Filipines o Xile, que és el que va molt freqüentment a través del govern espanyol, esclar.
Sí, perquè està la Comissió d'Afers Internacionals del Parlament Espanyol.
No és com el Monago, o sigui, aquest va...
No, ell hi va, ell hi va.
Sí, però què hi fa? Quina funció té això?
Algú del dotzequer Demòcrata Cristianos.
Sí, també està la Internacional Demòcrata Cristiana.
Sí. Que van molt a Xile, no sé per què.
No, us recomano que entreu a la Wikipedia i llegiu tot l'historial que té, un currículum ampli. Home, que és del 79.
Sí, se'n saben moltes coses de Durant i esclar, tothom té dret a fer la vida que vulgui i sobretot la seva vida privada, però cal tenir en compte que una cosa, si ets polític i tens unes idees que tu defenses i demanes el vot de la gent perquè et voti, doncs, per exemple, doncs, si ets una persona molt religiosa i defenses els valors de la religió i una pila de coses, s'espera de tu doncs, que tota la teva vida sigui pràcticament immaculada i que, vaja, que evidentment no es tracta mai cap plat i que ets una persona conseqüent les 24 hores del dia amb tot allò que prediques, perquè per això demanes el vot de la gent. I quan la gent sap que és justament tot allò, és a dir, tot allò que fas no té res a veure amb el que prediques, home, jo crec que això t'hauria de costar el vot, és a dir, els vots s'hauria de notar. I però clar, com que som llatins i aquí parlem i parlem i parlem i la paraula no té gaire força, doncs això, però jo crec que en un país anglosaxó així, aquestes diferències entre tot el que se sap del senyor Durant i la diferència que hi ha entre el que fa i el que diu és molt gran.
A les tres cal i ha costat la presidència de França, clar. I només per quatre orquies a l'any, segons diu.
Jo la definició més bona que he trobat del Durant és la d'un tertulià habitual d'aquí la ràdio Sant Cugat, que diu que el senyor Durant és un fenomen de la naturalesa. Sí. I el defineix.
Sí, per això que vull dir que mira, hi va haver, va ser Alfons López Tena que quan encara hi havia solidaritat al Parlament li va dir, no al Parlament però públicament, va fer un relat de la vida, de la vida privada del senyor Durant públicament, i el senyor Durant va callar, no va dir res, perquè esclar, quan diuen tot una pila de coses i evidentment no és veritat, tu, escolta, el primer que fas és una querella, no sé què, res.
Per ser que aquí se l'està criticant, però durant molts anys ha estat un dels polítics més ben valorats de tot l'estat, eh?
Home, clar, per això el van enviar a Madrid Convergència, perquè primer, perquè no molesti aquí, perquè allà s'entendrà molt bé.
No, no, però el més ben valorat, eh?
Tu com ets com ells, doncs...
Per sobre del president de govern, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, però ara ja no.
No, no.
Ara ja no.
Escolti'm, falten 3 minuts, 4, per arribar a les 10 del matí. Alguna recomanació de... Ah, digues, digues.
No, no, jo només volia donar-vos les gràcies a Ràdio Sant Cugat, perquè ja que sempre, diguéssim, és la font d'informació d'aquesta població, per haver informat de lo de Villafelisa.
Ah, sí, sí, ho volia comentar, eh?
Els regidors de l'oposició també se'n van, i em sembla que algun del govern també se'n van enterar, diguéssim, a través de Ràdio Sant Cugat, d'aquesta genial
informar
sessió
de
la sessió de Villafelisa en l'Ateneu.
Ah.
Que ha sigut un procés absolutament transparent, amb un concurs...
Ho volia treure, el tema el tenia aquí apuntat, eh?
Fantàstic, eh? I que, evidentment, el Museu de les Matemàtiques va ser un bluff que algú es va inventar, i, esclar, i abans de vegades et preguntes, però per què punyetes perdem el temps anant a tantes reunions del Consell de Cultura i fent tants escrits i fent tantes coses i de més, si després resulta que, vull dir, bueno, diguéssim, se't salten, se't passen per sobre i se't pixen a la cara. No ho sé, vull dir, esclar, em temo que la qüestió aquesta de la participació ciutadana o s'hi creu o no s'hi creu, però tractant-se així em sembla que els ciutadans tampoc ens ho mereixem, eh?
Us vau assabentar per nosaltres, nosaltres vam fer la nostra feina, vaja, fent a la roda de premsa, de fet anàvem darrere del tema feia temps, però les parts implicades no...
I ja és definitiu això?
Sí, sí, sessió indefinida a l'Ateneu per gestionar. Hem de dir casa Jaume Andreu o Villafelisa?
De fet s'ha de dir casa Jaume Andreu, perquè sí, el criteri és que sempre porti el nom del promotor de l'edifici. Sí, i per tant no has de dir Mònaco sinó que has de dir casa Monés.
Però llavors què vol dir que aquest edifici tan emblemàtic de l'Ateneu el deixen?
No, no, es mantindran allà a la plaça Pep Ventura i a més agafaran la casa Jaume Andreu i faran activitats.
De totes maneres jo penso que l'Ateneu també algun dia se n'hauria de parlar allò seriosament com allò del Monedero, perquè a veure, per saber si realment és una empresa o és una entitat, eh? Perquè, és clar, vull dir, estan jugant unes menes de jocs molt estranys i valdria la pena que diguéssim que es definissin. Quin problema hi ha, diguéssim, en què s'hagi creat una societat, una empresa, com la que gestiona la Casa de Cultura? I per què mantenim aquesta ficció de que és una entitat quan realment no és una entitat i no hi ha pràcticament... A veure, els socis no hi tenen res a dir ni cap mena de cosa, no? Vull dir, sinó que és una empresa que, doncs, que funciona i que, bueno, doncs, una empresa de serveis, val? A mi em sembla correctíssim que sigui una empresa de serveis, però definim-ho, fins i tot perquè pot tenir implicacions fiscals.
Aquests són els problemes, que tot això va sortir a tall del cas Palau i d'altres de llonses, i ara qualsevol monitor de 17 anys que està ensenyant a patinar els nanos ja té que ser autònom, pagar l'IVA, no sé què, qualsevol fundació que tingui no sé què, has de justificar les subvencions amb un NIF de... I clar, tot això va embolicant la troca i...
Sí, sí, però a veure, diguéssim, més que l'Ajuntament es pot posar en algun lío, eh?
Ja.
Diguéssim, no, això no és ja, diguéssim, per la TNU, és que també és per l'Ajuntament qui es pot posar molt dia. I per tant, diguéssim, valia la pena que hi haguessin coses d'aquestes que es clarifiquessin d'una punyetera vegada.
Veurem, doncs. Anava a preguntar-vos si...
Llàstima que no hi hagi el Toni Roma, no?
Si vols venir dimarts, que ve el Toni, en podem parlar. Hem de marxar, això sí, ara sí. Víctor, Domènec, Jaume i Pasqual, moltíssimes gràcies i una setmana que ve. Que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Molt bé.